Tertúlia de savis de Ràdio Illa.
La trobada on els majors recordam com hem arribat fins avui i com va ser un dia a Formentera.
Espai coordinat per Álvaro Villaseñor.
Són les 11:34, les 18:34, la remissió. Avui tenim tertúlia de majors i a nosaltres aquí a l'estudi Ana Luisa Fernández Mayans, Ana Luisa d'Esfaro. Bon dia, Luisa.
Bon dia.
I Anna Rita Costa, Rita de Can Constantino. Bon dia, Rita.
Bon dia per tothom.
A veure, avui volem parlar d'un tema que ve bastant interessant, la veritat. Parlem de la migració dels formentarers i... formentarers, no formentareres, que varen doncs, sortir de la nostra illa i emigrar a lloc doncs, com l'Argentina, com l'Uruguai, com Cuba. A veure, quins altres territoris recordeu de que els formentarers doncs, això, anessin cap allà? A part de Cuba, Argentina, no sé si hi ha algú que, algun lloc que digueu, ostres, també n'hi havia un que havia anat, no sé, a un lloc més poc conegut.
Jo, per la meva part, no.
Jo tampoc.
No. Gairebé tots sí. Anaven al mateix,
sí, els germans del meu güelo, de la Mola, pues, tres se'n varen anar cap allà. Un no va tornar més, un que es deia Xumeu, es va establir per allà, es va casar i allà tenia la seva família. Després, el segon, sí que va estar bastants d'anys i va tornar. Que aquí es havia casat feia poc i havia deixat un infant petit, l'únic que tenia, que quan va tornar ja tenia uns anys. I després, el tercer que se'n va anar, sí que hi va estar-hi bastants anys. Jo crec que una vintena d'anys per Cuba. Primer varen arribar a Miami. I allí, pues, es veu que no varen trobar feina o no els hi va anar prou bé. I per Miami hi havia molts de cubanos, com encara n'hi ha molts, pues que els varen animar a anar-se'n cap a Cuba. I van agafar un vaixell i se'n van anar cap allà. I el tercer germà del Güelo, que era en Vicent, era el més jove de tots, pues allà es va establir i va tenir una vida bastant bona perquè va muntar una carnisseria, va tenir tres cotxes que els utilitzava com a taxis, tenia empleats que conduïen, i allí va conèixer a una dona també emigrant de Lugo, del poble de Chantada, que també s'havia anat allí a treballar. Bueno, i es varen casar. I els dos pues, varen portar els negocis endavant. I després, pues, quan varen tornar aquí, jo ja tenia 6 o 7 anys, perquè me'n record de quan més o menys dels dies que havien arribat, i estan parlant de l'any 54 o 55, o sigui que ells s'han d'haver anar cap allà, pues 1915, 16 o 17, més o manco. I varen tornar perquè en Fidel Castro, quan va començar la revolució a Cuba, pues ells varen veure les coses mal parades i va escriure una carta a el meu güelo, en el seu germà Joan, que era el que havia quedat aquí a la Mola, a la casa. I li va dir que buscàs una casa i una finca perquè la pogués comprar, perquè volien tornar, perquè les coses per allà estaven ja molt malament i en Fidel Castro, bueno, ja saps, la revolució ho requissava tot i els negocis tenien por de perdre-ho tot i el meu güelo, pues, se'n va anar a Eivissa, a la banca a Can Matutes, va demanar un préstamo i va trobar una finca a la Mola, que és la finca de Can Costa, i la va comprar, la casa en la finca, per ell. Però com que el meu tio Vicent d'allà Cuba, aquí a Eivissa no el coneixien, el meu güelo va de donar sa cara i posar com que el crèdit fos per ell. Llavors quan van venir de Cuba, pues ja van arreglar ses coses i tal, i de fet sa casa que està a la Mola, ara li diuen Casa la Cubana. No sé si t'has fixat que quan puges a la Mola, quan acabes les curves de sa pujada, quan, allà on acabes bosc, la primera casa de la dreta, que està d'esquena a la carretera, però amb el prat de la carretera, a l'entrada del camí, té una ratjoleta que posa Casa la Cubana.
Déu-n'hi-do!
Després, quan ells van venir de Cuba, tothom els hi deia els cubanos.
Clar.
Els cubanos, que ella era gallega i ella era d'aquí, però li deien els cubanos. I els cubanos es va quedar. Tota la vida s'han conegut en els meus tios per escobanos. I llavors, quan se va morir el meu tio, va quedar heredera sa dona, sa tia, que era gallega, i ella va deixar sa herència a una neboda de Galícia, i després en su temps ho varen vendre. I ara els actuals propietaris són els que tenen ses bodegues Terramoll, des vi Terramoll de la Mola, que són els propietaris de tota sa finca i de sa casa aquesta.
Ostres, quina història, Lluís. Sí. Ara mateix estic flipant amb aquesta història.
Sí, tan ben contada.
I tant que sí.
Tan ben contada.
Escolta, i aquesta carta la conserves? Conserveu la carta que va enviar el teu...
Pues,
el seu germà.
Això, com que en tot cas estaria a casa Güellos, pues no ho sé, perquè han passat molts d'anys, jo crec que no es deu conservar res.
Ostres,
no ho crec. No ho crec. Perquè, clar, són coses de molts d'anys endarrere. Yeah. Després va passar la guerra civil i el meu güello el varen tancar aquí en el campament aquí de la Sabina i tot allò. I jo crec que les coses que hi havia a la casa ho devien guardar o tirar o jo què sé.
Déu-n'hi-do, quina història. O sigui, van muntar una carnisseria a Cuba
sí.
I des d'allà van muntar una empresa, els hi van anar superbé i després van haver de tornar.
Claro, van tornar, però clar, ell havia guanyat sous quan estava allà, perquè varen estar-hi molts d'anys.
Clar que sí.
I varen tenir un fill que se'ls hi va morir a ser nascuda.
Ostres.
Perquè ja no, ella, sa meu tia, ja no era massa jove. Bueno, no sé què va passar, però no varen tenir descendència més. I res, tot el que havien ahorrat, m'imagino que ho devien enviar aquí cap als bancs d'Espanya. I, bueno, i ells van viure una vida bé perquè després ja eren majors.
Yeah.
Bueno, havien fet una petita fortuna per allà, que és el que feia tothom quan se n'anaven, perquè és que aquí no hi havia guanys. Llavors, aquells anys no hi havia res. Aquí la gent treballava al camp o havien d'anar a treballar a la salinera, a les salines,
o pescar.
I quan va arribar, tu, bé, no sé si ho saps, va muntar una carnisseria, però abans quan va arribar, que feia de mariner? Normalment feien de mariner, no?
Sí, i ell havia estat molt bon mariner perquè resulta que el meu güello era el que portava el llaüt que anava a Eivissa, de Formentera a Eivissa, quan aquí encara no hi havia port a la Sabina ni res, i sortien de l'estofador.
Uau!
Un llaüt que tota la vida han tingut barcos perquè han estat pescadors, tota la família... I sortia de l'estofador, i aquest home, el tio Vicent, que se'n va anar a Cuba, feia de mariner i tenia 14 o 15 anys.
Déu-n'hi-do.
I el meu güello era més vell i deia que era... O sigui, que en sabia molt de treballar, que ja de petit ja tenia aquesta intuïció a la mà i en els barcos. I si ells van anar navegant des de Miami fins a Cuba amb un vaixell, m'imagino que no en massa bones condicions, perquè allà també no és que fos tot... mel i sucre.
Totalment, saps? Sí.
I compte que d'Espanya està allà també.
I d'Espanya està allà fatal.
I clar.
Perquè molts de dies de trajecte, molts de dies.
I vosaltres teníeu notícies d'algú doncs, que igual no arribava al seu destí per algun tipus de temporal o d'algú
bueno,
de Formentera?
Jo no ho sé, però m'imagino...
No ho he sentit a dir mai, però compte que...
De gent de Formentera que es ves perdut per la mà així.
A veure, Rita, apropa't una mica al micro, si pots.
Ai, perdona.
Gràcies. D'acord, i a veure, quan algú decidia doncs, emprendre aquest viatge, què ho feia? Perquè li arribaven notícies d'altres formenters que els hi havia anat bé per allà?
Bueno, normalment, moltes vegades sí, que hi havia algun familiar o vecí que els com a reclamava perquè anassen cap allà. Entonces ja anaven com un salvaconducto per anar-se'n en aquests puestos. Per la meva part, el meu güello, son pare de sa mamà, ell va estar a Cuba.
D'acord.
I treballava tallant canya de sucre i tabac. I sa meva güella, sa seva dona, ell va anar a veure-lo a Cuba.
Ah, sí?
Amb un nen de 3 anys.
Oh! Ostres.
Mira si era valenta, perquè anar-se'n a Cuba...
Molt valenta.
Has de pensar que sa padrina no era sa més bé, tenien aquell ninet, això devien ser el 1914-15, no era
I
més...
I sola?
Tota sola, se'n va anar amb Sofiet a Cuba a veure s'home. I per desgràcia se'ls hi va morir allà. Se'ls hi va entrar unes febres i vivien en un lloc que havien d'anar molt lluny per trobar un metge. I pues que a mi se'ls hi va morir sa criatureta. El que llavors no sé dir-te, si és güello, ja va tornar amb ella cap aquí, o si va seguir quedant-se, no ho sé. Mira, és una cosa que no ho he sabut mai, que és falta d'interès, segurament. Però després ja va néixer sa padrina, que era llavors la més grossa, i sa mamà, i, bueno, ja te dic, ella va anar a veure sa home allà a Cuba. Sí, sí, sí. I la veritat és que germans d'esguelo també hi havien estat. El meu guelo era en Xumeu Lluquinet, que es deia Xumeu Ferrer Joan, i sa guela es deia Francisca Jan Colomar.
I també, doncs, entenc que aquestes persones que feien aquest viatge després enviaven els sous cap aquí, no?
Claro, sí. Normalment, si et fixeu, les cases més bones de Formentera d'aquells temps era gent que havia anat a treballar fora. Perquè, clar...
Quines eren, ho saps?
Mana?
Quines eren aquestes cases?
Bueno, per exemple, a casa meu guelo era Can Xumeu Lluquinet, era una casa bona. Allà on són els autocaspai ara, que era Can Xico Lluquinet, que era un germà del meu guelo, que també hi va estar, una casa preciosa. En Pell Lluquinet, que era son pare d'Anna Catalina de Safonda Pepe. Tots aquests eren germans del meu guelo, i tots aquests hi anaren, i llavors van fer unes cases molt bones a Formentera. Perquè, clar, guanyaven, i la seva il·lusió era anar allà a guanyar i tornar.
Clar.
I per la part de germans del meu guelo, per part del papà, sí que alguns hi van anar, i en Xico Ballet, direm, es va casar, se m'anà molt jovenet i es va casar allà i va fer família. Que, per cert, el meu germà, Bartolo i sa dona, quan varen fer 25 anys de casats, varen anar als Estats Units. I mirant una guia, varen trobar un Costa.
Ostres!
I es varen anar a informar, veient si podia ser que fos parent nostre, perquè el meu abuelo de Cas Ballet era Costa Joan. I no varen saber trobar que fos que tingués rels de Formentera. Però va cridar molta atenció a trobar un apellido Costa als Estats Units. Sí.
Ostres, i doncs feien... clar, alguns creaven la seva família. Entenc que després la seva... Alguns la tenien aquí, ja la família, una dona amb fills o sense fills. I, clar, després tornaven o no tornaven, però les dones, quan estaven soles en aquell moment, que el seu marit havia doncs partit a l'Amèrica, com s'apanyaven?
Havien de fer de pare i mare.
Clar.
Perquè hi cuidaven la terra, hi cuidaven moltes vegades. Inclús hi havia vells a la casa, els pares de l'home. Quasi sempre eren els pares de l'home que estaven a la casa i també s'havien de cuidar d'ells. Perquè a veure, llavors no era com ara, que tens ajudes de tot, però llavors
clar.
No. Llavors no hi havia ajuda de cap classe, les teues manetes i prou, saps? I bueno, ho passaven malament. Molta enyorança, perquè has de pensar que s'anaven, que potser els acabaven de casar molts d'ells. O deixaven saldota, o infantons petits, com diu una Luisa, que un va tornar que el seu fill tenia 11 anys, fica't tu... quan aquella criatura no coneixia son pare més que qui sap per alguna foto si és que els enviassen, perquè llavors era poca cosa el que es podia fer. I clar, es patia molt, perquè...
I clar, entenc que també s'enviaven cartes, no?
Sí, hi havia la correspondència que llavors sí que anava i venia, però has de pensar que un barco tardava quasi un mes per anar a estar allà. Per mi si em poden haver passat de coses per quan arriba aquesta carta.
Clar que sí.
Sí, sí. Es passava molta dansa. Sobretot les mares, si tenien infants que s'anaven jovenets, patien molt. Els enyoraven molt perquè s'anaven a un món completament desconegut. En què potser hi hagués algun familiar o algun vací, el que fos, que el reclamàs, no sempre podien estar acompanyats. Jo me n'en record l'únic que he vist a partir cap allà.
Sí?
Sí, jo era molt, molt petitona. I podria dir qui és, perquè era un vecí nostre. És el dueño, que encara viu, dels apartaments Espins, allà a Camarí.
Ostres!
I me n'en record tan bé que a Cas Güelos deien en Joanet d'en Xicopín se'n va a Amèrica. Saps? Però allò, com en tristó de pensar que tal lot, tan jove... Però el va reclamar un tio, un germà de son pare, el va reclamar i ell ja s'anava, que ja tenia a on estar, direm, saps? Però me'n record molt bé, perquè són coses que, clar, és petit i te crida molt l'atenció que una persona se'n vagi tan lluny.
I quan algú se n'anava a Amèrica, es feia alguna cosa? Tipus, jo què sé, s'esperava l'acomiadament, es feia com un acomiadament al port, es feia un dinar, un sopar...
Quan tornaven.
Quan tornaven
sí que es feia festa grossa en aquella casa.
Sí, me'n record de Vicent d'Enriera. De Vicent d'Enriera de la Mola,
sí.
Casat aquí a...
Esplà.
no sé d'on era la dona, sí, d'aquí de Pescat de Barberia, crec.
Sí, sí, sí.
Que li van fer una festassa a la mola, cantada pagès i ball i bunyols i de tot, perquè havia vengut d'Amèrica, jo era molt jove
perquè,
encara,
perquè havia tornat. És que pensa que allò era una alegria, com si tornassin a néixer, com aquell que diu.
Clar, és que hauria de ser un viatge llarguíssim.
Sí,
De quant de temps? No ho sé.
Un mes? Tardaven un mes?
Déu-n'hi-do, a la mar.
Un mes a la mar.
No sé d'on devien partir, aquí, de la península, per Barcelona o de Palma o de València? Devien passar per l'estret?
Jo crec que de Barcelona, més aviat.
Sí, segurament.
No ho sé, tampoc.
Jo tampoc, això d'on partien, no ho sé.
No ho sé, no ho sé. Però t'imagines, havien d'anar de Barcelona, baixar tot, passar l'estret i tirar cap allà.
I tot l'Atlàntic,
sí.
Hasta allà.
Normalment s'aturaven per Canàries, en algun lloc de Canàries.
Bueno, sí, devien repostar, els barcos devien haver de repostar...
De tot, aliment, sí, i petroli,
aliment i de tot.
Perquè molts anaven a la vela, que anaven a la vela. No et pensis tu que duen un auxiliar, si el duen, de motor. Però a la vela hi trobaven, ja és de veure que per arribar, cruzar tot l'Atlàntic, t'havien trobat de totes les maneres.
Totalment,
però
totalment.
Jo, és que ara jo, en aquest moment, si em vés d'embarcar dins una xalana d'aquestes, passaria una porugada espantosa.
Sí, sí. jo també.
No em considero valenta en aquest aspecte.
I qui decidia que... O sigui, eren els pares que deien als fills, escolta, has d'anar cap a Amèrica, has de buscar-te la vida. Eren els teus pares, eres tu mateix qui decidies fer-ho. Com es prenia aquesta decisió d'embarcar-se, no?
Jo crec que... Més aviat eren els fills que tenien gana de sortir.
Clar,
sí.
Però aquí els pares també veien que tenien una oportunitat que aquí a Formatera no tenien... És que no hi havia sortida de cap classe.
A una família que hi havia, per exemple, quatre fills, quatre homes, normalment se n'anaven tres. Sempre en quedava un que solia ser o el més gros o el més jove per cuidar-se dels pares i de sa finca, de sa terra i tal, però els altres partien. Perquè, clar, no hi havia... No hi havia per viure tothom de sa casa, o sigui, no hi havia feina, no hi havia res, i havien d'anar a buscar-se la vida. I clar, i això es transmitia d'uns a les altres, d'una casa a l'altra, i sentien a parlar que si fulano se n'ha anat, que si s'altre, doncs nosaltres també, i entonces, doncs, s'animaven uns amb els altres, i potser partien una filera, que potser no eren només un o dos de Formentera que se n'anaven a la mateixa vegada, igual eren més, i se n'anaven per grupets, així com ara venen també per grups amb les pateres, cares al revés, que venen d'allà, supos que aquí devien fer el mateix, no se'n devien anar tots sols.
Totalment.
Home, ja si anava una colleta ja era com una tranquil·litat també per pels pares que quedaven, perquè no és el mateix que se'n va un tot solet a córrer aventura d'aquesta manera, que se'n va lligant un grupet, ja tenen una companyia uns amb els altres.
Quines feines feien allà a Amèrica? Per exemple, hem parlat de que molts eren mariners perquè ja eren mariners aquí. Tu has comentat, no?, que un familiar teu recol·lectava tabac
i
canya de sucre. No sé si hi havia altres feines... que es podien fer allà.
Jo crec que quizás la gent que sabia més podia trobar possibilitats més bones per treballar. Els que sabien menys, que potser n'hi havia molts que no sabien ni llegir ni escriure en aquell moment, A lo millor sí que es havien de dedicar a la feina, direm, del camp o de tallar bosc o el que fos, perquè llavors també estava tallava molt de bosc i tot això, per fer carbó i aquestes coses. I sí, bueno, era una... Jo crec que segons l'educació de cada un tenia més possibilitats o menys.
I què comentaven ells quan tornaven? Què comentaven d'Amèrica? Com la descrivien? Els havien rebut bé? S'integraven amb facilitat? Els hi demanaven algun requisit per entrar al país?
No ho sé. Jo el que puc dir és que mai havia sentit a despreciar ningun puesto dels que havien estat. Sempre venien com a agraïts, que els havien acollit, que has de veure que havien tingut les seves dificultats com per tot arreu. Però jo mai els havia sentit a despreciar ningun lloc, ni de la gent, ni de governants, ni de... En fi, havien estat treballant, que és el que anaven a fer, a treballar i guanyar.
Jo crec que també influïa molt l'idioma, perquè a Amèrica Llatina ja parlaven castellà, ja no tenien dificultat, perquè si se'n haguessin anat a un altre lloc de per Europa o una banda que no... Per exemple, als Estats Units ja havia de ser diferent, perquè en anglès segurament que ningú en sabia aquí.
Clar.
Però en ser un lloc que parlaven castellà, doncs ja tenien un avantatge molt grossa per entendre-se amb la gent
i un sentit més, ja qui s'ha de germanor, de, no, de pensar, bueno, estem a Amèrica, però no és un país tan estrany com Espanya, diguem-ne.
Sí, perquè de totes maneres la cultura és la mateixa. Perquè és veritat que la cultura, tant l'idioma com la religió, com tot això, era la mateixa nostra. Perquè, clar, d'aquí van allà.
Clar.
Entonces, ja era com estar a cas vací, per dir-ho d'alguna manera.
I recordeu, per exemple, perquè ja, clar, jo entenc, tu arribes, tu te'n vas d'Amèrica, tornes a Formentera, doncs portes alguna cosa, no? Recordeu algun objecte, alguna cosa que s'hagi portat, no?, d'Amèrica cap a Formentera que us hagi sorprès?
Jo, a part de sous, no...
Sous.
Sous, sí.
No està malament.
A part de sous, jo crec que era el que més els cridava l'atenció, tant els que esperaven com els que arribava de portar un pessiguet per ajudar a la casa o per fer-se una casa a ells o pel que fos necessari.
Vosaltres recordeu més o menys aquestes tornades, en quin any doncs, van ser, diguem, més freqüents, que la gent ja, diguem, que veia que l'illa oferia prou oportunitats per poder tornar?
Bueno, jo crec que va ser més la situació que hi havia allà, que els va animar a tornar.
D'acord.
Sí, sobretot Luisa... els que estaven a Cuba, sí. Van escapar tots.
Ells
tots
ja s'haurien varen... ja quedat, no? Però sí, van veure...
Sí. Però varen veure que hi havia un estat que o t'anaves o t'ho requissaven tot. I entonces, clar, jo sé des de res que varen estar allà que per poder tornar els hi varen haver d'enviar sous de Formentera, eh?
Ah, sí?
Sí. Jo podria anomenar gent que per poder tornar estaven ja en una situació tan crítica que els van haver d'enviar sous perquè poguessin tornar cap a Espanya.
Sí. Clar, els hi va anar bé en el seu moment i després ja hi ha algun tot. Que va ser espavilat i va dir, vinga, torno ja, ara que està tot bé, i alguns que igual no van tenir la previsió. I clar...
I els van trobar en ses burgeques girades.
Sí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Sí, sí. Vaig mentir dels governs el que poden arribar a fer un país o un altre, eh?
I tant.
D'un puesto tan ric. Mm. Jo moltes vegades, així parlant en coses, d'aprendre a fer coses i tot això, i a vegades me diuen, va, per què vols ensenyar a fer això? Jo dic, mirau, mai se sap. Dic, perquè aquí m'ho hauria hagut de dir mai en la vida que un cubano vengués a Formentera a buscar feina.
Ja. Yeah.
En la vida mai, veritat.
Clar, sí, sí.
I en canvi, és així. És que quan d'aquí anaven allà a treballar i a fer fortuna, i ara és al revés. Fira't tu, en pocs anys, perquè estan parlant ni mancos de 100 anys endarrere.
Exacte.
Entonces, fira't tu quin vuelco donar la història de cada puesto de ser un país molt ric a ser un país arruïnat.
Recordeu més o menys la freqüència amb la qual sortien aquestes embarcacions cap a l'Amèrica? En sortia una cada setmana? En sortia una cada mes?
Pues no en tinc ni idea d'això com
anava. Jo tampoc, no ho he sentit a dir mai, no. Jo crec que aquí s'havien esperar que hi hagués un...
Clar.
O bé prou carga pel barco, perquè sí. Els barcos també traginaven carga, no? Era només passatge. Quizà esperaven que hi hagués prou carga per omplir aquell barco o passatgers, jo és que no ho sé.
O que fes bon temps, perquè també havien passat atlàntics temporals i tot això. Sí. A més, havia de mirar una mica.
Has de pensar que ara mateix per anar a Cuba o per allà, ja em diràs tu.
Sí, sí. No, a veure, ara mateix realment, a més impacta molt, no? El fet de que abans te'l trigaves un mes en barca i ara en 8 hores, si vols, estàs a Cuba o estàs a qualsevol altre país d'Amèrica del Sud, diguem. Sí. És impactant, no, això? I també pensar, doncs, també pensar en la realitat actual que tenim nosaltres aquí a Formentera amb la migració, que estem rebent doncs, molta gent que també vol venir a buscar-se la vida perquè ara mateix a nosaltres sí que ens va millor. I com ha canviat la perspectiva de la migració? Perquè jo entenc que abans, quan un formenterí arribava a Cuba, no hi havia doncs, aquesta mentalitat que ara tenim a Europa de que pogués ser una amenaça, no? Al contrari, no sé com es vivia abans, però jo entenc que... No hi havia percepció d'amenaça per part del migrant quan el formenterí arribava a Cuba, no?
Jo no ho crec, no. Jo no ho crec. Perquè el formenterí que arribava a Cuba l'únic que volia era treballar.
Sí, perquè si no hi haurien anat.
No hi haurien anat. Perquè ells no anaven a que els mantinguessin ni tenir un subsidi ni un tenir un res. Simplement anaven a treballar per guanyar, per poder ajudar a casa seva o per ells fer-se alguna cosa. Però la seva il·lusió era anar a treballar. Ara les coses han canviat molt. La veritat és que...
Bueno, ara és a la inversa, ara venen tots els sud-americans a treballar aquí, perquè també la seva il·lusió és guanyar sous, perquè allà tampoc no ho tenen tan fàcil. I...
No, no, és el que deien, que cada país és una ruleta que va d'en voltes.
Exacte.
I de moment és molt rica i de moment s'empobreix.
No sabem, eh? On ens col·locarà la vida, i és el que deies, que un govern, una decisió, una catàstrofe climàtica... A veure, tampoc volem ara posar la gent en alerta, però és veritat que avui estàs bé i demà no se sap.
Te canvia el món, te canvia el món, sí, és veritat. Perquè ara mateix hi ha aquestes inundacions i aquestes barbaritats de tants de morts i gent que queda arruïnada, que s'ha torrentat, els importa tot, i fixa't tu, es troben que no tenen més que l'oposat i això...
Doncs sí, hem de ser conscients, no?, de la sort que tenim, de viure on vivim i d'estar bé i de tenir totes les necessitats cobertes.
Sí, jo sempre dic que moltes vegades, avui en dia pareix que tenim el costum d'usar i tirar.
Sí.
Jo som molt, molt guardadora, perquè com que quan érem petits ho havien de guardar tot, us ensenyaren a guardar la casa, a guardar la roba, a guardar el calçat, a guardar coses, per si tens una roba que rompia, poder-la apedaçar i tot això. Avui en dia... No hi pensam, en aquestes coses, i moltes vegades pens, a vegades no es perd de més guardar alguna coseta, perquè no saps mai el que et pot
venir. Totalment, doncs totalment d'acord. Lluïsa Ferrer Mayans, de Lluïsa d'Esfaro, i Rita Costa, de Can Constantino, moltíssimes gràcies per aquesta tertúlia, sempre és un plaer compartir amb vosaltres aquests moments, que tingueu molt bon dia.
Moltes gràcies per convidar-nos i bon dia per tothom.
I nosaltres, com sempre, tornem demà a les 8 del matí amb més entrevistes i més informació.